Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5. Comença el Punt ORG. Tots volem un món millor, però no tots estem disposats a construir-lo. I tu? Ja hi poses de la teva part o encara creus que això és una utopia i que va en contra dels teus principis realistes? Són temps d'il·lusions, d'idees, de propostes de futur, d'apostes pel canvi, de promeses. Són temps de campanya electoral. Dies en el que queda clar que el poder només se'l reparteixen dos grans partits polítics, els quals no disten tant en ideologia, si tenint en compte que cap d'ells aposta per una reforma veritable del sistema. S'han dit moltes coses i encara se'n diran moltes més. Quantes d'aquestes serviran per recolzar el que els ciutadans des del carrer reclamem? Crec que són temps per la màxima implicació política, i això vol dir per la reivindicació i l'acció. Ahir vam explicar la història d'una noia nord-americana que mitjançant una campanya online de recollida de signatures va aconseguir que Bank of America retirés la seva idea de cobrar comissió als usuaris de les targetes de dèbit. La setmana passada, la plataforma Democràcia Real Ja ens va presentar un projecte legal pel qual la ciutadania podria prendre decisions polítiques des de casa i a través d'internet, cosa que suposaria un canvi radical en la política espanyola i que reduiria els costos de les campanyes, entre d'altres, que, per cert, la d'enguany, la d'aquestes eleccions, s'elevarà a 41,6 milions d'euros. No cal dir que aquests diners es gastaran en dues setmanes. I sí, és cert, són temps d'il·lusions, d'idees, de propostes de futur, d'apostes pel canvi i de promeses, però promeses d'esforç, de treball, d'iniciativa, de constància i de paciència per part nostra. Els exemples posats ens demostren que nosaltres tenim poder, més que ells. Després del cara a cara d'ahir a la nit, va quedar clar un cop més que els polítics actuals no ens canviaran el món, perquè això només ens correspon fer-ho a nosaltres. Almenys, crec que és una bona notícia veure com han proliferat els partits polítics petits, carregats de bones intencions i coneixements, i no ho han tingut fàcil, però amb ells segur que des de la base podrem arribar a la punta de la piràmide. Amigues, amics, som al Punt ORG, el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. De què parlarem avui? Jordi Sintonia. Doncs avui parlarem de la reunió del G20 que es va celebrar la setmana passada a Cannes. Ho farem amb Acció contra la Fam per analitzar què podien haver fet els 20 països més poderosos del món per erradicar la gana. I esbrinarem finalment què és el que va passar. I avui ens ocuparem del cas de Grècia. Parlarem amb el Dani Gómez Oliver de l'Observatori del Deute en la Globalització. I també parlarem de la crisi actual amb un espai, també farem un espai musical, l'espai de l'Enric Tintoré i el de Periodisme i Pau amb el Nilton Torres. Nilton, ¿qué nos portarás hoy? Buenas noches.
Buenas noches, Joan. Hoy tenemos un tema vinculado al poder de las redes sociales para movilizar a la ciudadanía ante los contenidos de un programa de televisión.
Interessantíssim. Això serà amb el Nilton Torres d'aquí una estona. T'escoltarem, Nilton, fins llavors. El Jordi Carretero a les vies de so. I qui us parla? Un cop més, el meu nom, Joan Ortiz.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Avui, des del portal impositivo.com, destaquem el mapa de la felicitat. Després de la publicació de l'índex de desenvolupament humà fet pel PNUD, hem sabut quins són els països on es viu millor i també en quins pitjor. Però la riquesa no va directament lligada amb la felicitat. Per això, aquest portal de notícies i idees que milloren el nostre món parla dels països més feliços. Al capdamunt hi ha Nigèria, cosa que ens costa de creure, i més després de la violència que tant arriba d'allà últimament. També hi ha Tanzània, Puerto Rico, Trinidad i Tobago, Ghana, Irlanda, Sud-àfrica. Espanya ocupa, que sapigueu, la posició número 80. Aquesta i moltes més a impositivo.com, el portal de notícies positives. Com us deia, nosaltres som el Punt ORG, el primer programa d'acció ciutadana i canvi social, microfinançat per l'audiència. Ens trobareu a facebook.com/punt.org i al punt.org.org. Si no sabeu com contribuir a un món millor, ajudeu-nos a fer més gran la família del Punt ORG, que necessitem de les vostres col·laboracions.
Punt ORG, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Entrem en matèria. La setmana passada es va reunir a Cannes el G20. Com era de preveure, doncs el principal tema a tractar seria la crisi financera. Però i la seguretat alimentària mundial? Joan Cecília, bona nit.
Bona nit.
Des d'Acció contra l'Hambre, el John Cecilia ens atén per explicar-nos una mica quatre coses que s'haurien d'haver parlat en el Gevini, que ara veurem si finalment es van parlar o no. Però abans de tot, John, quanta gent passa fam al món?
Doncs avui en dia 925 milions de persones estan passant fam al món. Sí. Això són dades de la FAO.
Déu-n'hi-do. Què és el que s'esperava de la reunió d'aquest Gevini que va haver la setmana passada, John?
Aquesta reunió tots estaven esperant unes mesures contundents i efectives que realment poguessin posar fi a la fam. Realment que l'atenció dels polítics mundials estigués més en un problema que afecta el triple de la població d'Europa, és a dir, a tota la gent que està passant fam avui en dia al món.
I quines mesures hi ha ara per ara sobre la taula per alimentar els 7 mil milions de persones que som uns quants?
Doncs n'hi ha moltes, moltes organitzacions com Acció contra la Fam, que hem treballat en aliança, hem demanat al G20 doncs, que posés algunes mesures que podrien realment millorar aquesta situació. Per exemple, és clar que davant la situació d'especulació que hi ha avui en dia amb la matèria prima, amb els aliments, cal una regulació dels mercats dels aliments i un major control sobre les transferències financeres, que és una cosa que no es va tractar prou bé a aquesta reunió. D'altra banda, tenim compromisos financers que han pres els països participants al G20, dels quals només s'han posat sobre la taula el 22% dels diners que s'havien compromès a l'altra reunió a l'Àquila a posar per treballar sobre la seguretat alimentària al món. Els queda només un any per complir amb aquests compromisos i si continuem d'aquesta manera no hi arribaran.
I per tant, davant de tot això, quines són les altres mesures que creieu que hi hauria d'haver? I que m'imagino, no? Des d'Acció contra l'Hambre doncs, intenteu pressionar perquè s'aconsegueixin.
Doncs una miqueta d'aquestes que et comento. També, per exemple, a un nivell més tècnic, nosaltres hem treballat, per exemple, en que a nivell tant regional, local, com fins i tot continental, s'ha treballat sobre xarxes d'emmagatzematge d'aliments que evitin doncs, aquesta pujada de preus dels aliments que porta moltíssima gent a la fam. Hem de pensar que molta gent al món dedica pràcticament un 80% dels seus ingressos a comprar menjar. Això vol dir que qualsevol pujada en el preu dels aliments no té la mateixa resposta que tindria potser aquí a casa nostra, sinó que realment una pujada significa haver de triar entre comprar menjar o comprar altres serveis mínims que necessiten les famílies.
Escolta'm, John Cecilia, des d'Acció contra la Fam, quines actuacions esteu fent en aquesta entitat vostra per tal de pressionar més?
Doncs, abans de tot, aquesta pressió política. Hem estat molt presents al G20, vam fer una pressió juntament amb altres organitzacions. Des de fa molt temps estem treballant per arribar als governs i a les persones que prenen les decisions perquè aquestes decisions siguin les que creiem que són més correctes. A més d'aquesta pressió política, que és importantíssima, evidentment, no deixem de treballar al costat de les víctimes, de les persones que estan patint tot aquest problema. Nosaltres ens centrem sobretot en evitar la conseqüència més terrible de la fam, que és la mort de 3 milions i mig de nens i nenes al món cada any per desnutrició aguda. Nosaltres intentem evitar que això passi i, evidentment, també tractem d'evitar les causes que provoquen aquesta situació, és a dir, la manca d'accés als aliments, la manca d'un accés a una aigua de qualitat, etc. Totes aquestes causes que subjacen sobre aquest problema terrible que avui en dia és la mort de nens i nenes simplement perquè no tenen prou menjar.
Avui amb John Cecilia, a propòsit d'aquesta reunió del G20 que va haver-hi la setmana passada, acaba la seguretat alimentària enviada a les calendes gregues, és el que deien des d'Acció contra l'Hambre, la crisi grega i el rescat de l'euro protagonistes de la cimera mentre 925 milions de persones al món estan amenaçats per la fam, amb els 7.000 milions de persones que cal alimentar. Les mesures proposades pel G20 són insuficients i inconsistents per posar fi a la fam. És el que en una nota de premsa publicava Acció contra l'Hambre, que avui molt amablement via telèfon ens ha atès a través del John Cecilia. Gràcies i bona nit, John.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Grècia va ser un dels principals temes de la reunió del G20 la setmana passada a Cannes, com dèiem, i de Grècia i moltes altres coses, com la crisi del deute, en el fons, és del que volem parlar a continuació. Ho farem amb el Dani Gómez Oliver, que ja el saludem. Bona nit, Dani.
Hola, bona nit.
Des de l'Observatori del Deute en la Globalització, com estàs, Dani? Bé?
Bé.
A més, esteu aquí molt enfeinats amb una pel·lícula que es diu Interferències i que sortirà aviat, no?
Ben aviat. La setmana vinent estrenem a Barcelona amb moltíssima il·lusió.
Ja 18 era?
18, a Barcelona, els cinemes Alexandra i Girona. Uh-huh. I després, bueno, també ho farem a Terrassa, Rubí, altres ciutats de Catalunya i esperem que la resta de l'Estat.
Que això s'ha fet amb l'Observatori del Deute en la Globalització i Kepo.
Kepo, la Fundació Kepo, que, bueno, sense ells...
Que no para, eh?
Que no paren. Sense ells seria impossible haver pogut fer aquest projecte, que és... Nosaltres anàvem a fer un documental i ells ens van animar a fer una pel·lícula i és espectacular el que ha quedat. Són uns mestres, un geni d'aquesta gent.
No ens avancis molt, perquè ho farem la setmana que ve. Parlarem que en parlem amb la Yolanda, també de l'Observatori, per parlar-ne i amb la gent de Kepo, a veure si en parlem una mica més. Per ser, eren aquí fa 4 dies parlant de Genadeix, l'altre, és que déu-n'hi-do com estan amb les piles posades. Va, quina és la història del deute de Grècia? Com començaríem? No t'estic parlant d'anar 3.000 anys enrere, sinó de fa 2 anys, eh? De fa 2 anys.
Sí, Grècia, el que ha passat a Grècia és curiós, perquè és quelcom molt semblant al que ha passat a altres països del sud. Nosaltres, des de l'Observatori del Deute, venim estudiant fa anys el naixement, l'origen, no?, del deute dels països empobrits, que diem, no? I en el cas grec podem veure que hi ha moltes similituds, no? Grècia, com altres països de la Mediterrània, no? Estic pensant en l'Estat espanyol, en Portugal, recuperen les seves democràcies als anys 70, no? Van viure processos de dictadura, i molt del deute de l'origen del deute grec, que actualment està al 160% del seu producte interior brut, és a dir, deuen més de 1,6 vegades el que generen cada any en riquesa, té un origen en el deute dels militars, de la Junta Militar, que es van deutar de manera absolutament absurda per armar-se, per defensar-se d'aquells que dintre del país estaven, doncs, a favor d'una democràcia, no? I a favor de, doncs, que els generals militars grecs se n'anessin a casa, no? Que és un origen bastant clar. Però no només això, l'origen del deute grec també, per el que diuen els companys de Grècia, que estan en un procés d'auditoria, un procés social, d'auditar, en el sentit de dir, de validar, doncs, com han arribat a aquesta situació. Ells mateixos ens diuen, hi ha un documental molt interessant també que s'ha penjat a internet, que és Deptocràcia. Sí. El Google es troba, no? Deutocràcia, diem nosaltres, però és una deptocràcia. Sí. I allà s'explica molt bé que, a part d'aquest deute dels militars, doncs, per exemple, doncs, altres deutes que ens podrien sonar a nosaltres semblants, no? Com, per exemple, les Olimpiades que es van produir.
El 2004, no?
El 2004.
Que no se sap com... no s'ha acabat de saber com es van pagar, no? O sí?
No, exacte, no? Vull dir, els pressupostos eren uns, després es va duplicar o triplicar. I, curiosament, doncs, aquí ja comencem a entendre, doncs, que hi ha una corresponsabilitat, perquè en el cas de la Junta Militar està clar que els culpables, per manera, si hem d'assenyalar els culpables, són els militars, no?, que es van fer amb el poder d'una manera absolutament il·legítima. Però aquí ja veiem, doncs, que molts dels contractes que es van firmar en aquell moment per poder fer les obres de tota l'infraestructura, que suposa, doncs, un complex com unes Olimpiades, van ser empreses alemanyes. I concretament Siemens va ser una empresa que és alemana, si no ha canviat les coses...
Sí.
Que es van dur molt a part dels contractes, i hi ha molts d'aquests contractes que la mateixa ciutadania grega considera que són, si més no, sospitosos de frau, perquè es van multiplicar, com deia, doncs, per 2 o per 3, no? Però només això, i això també ha estat denunciat al mateix Parlament Europeu, bona part del deute que actualment té Grècia amb Alemanya i França, perquè realment
són
els principals creditors dels grecs, són produïts per la venda d'armament alemany i francès a Grècia. Cal saber que Grècia... Tot i ser un país molt petit, gairebé 11 o 12 milions d'habitants, per renda per càpita és el tercer país del món amb més despesa militar, després dels nord-americans, dels israelians i dels grecs. Com és que Grècia, un país
sí,
tan petit...
Sí, però potser o no.
No, ni això, no? És curiós, no? Vull dir, està una zona, és veritat, una zona, bueno, molt propera, doncs, ells tenen un conflicte amb els turcs des de fa temps, no?
Per això ho deia, sí.
Però que no s'explica que un país... tan petitó com Grècia, a més que està dintre de la Unió Europea, dintre de l'OTAN, tingui una despesa militar per habitant, òbviament en nombres absoluts no, però per habitant, la tercera més important del món. No? Doncs la gran majoria d'aquestes armes que han endeutat la població grega provenen d'armament alemany i francès. No? O sigui, precisament, ja veiem que és veritat que hi ha uns nivells d'endeutament molt, molt, molt alts i que hi ha una responsabilitat molt gran, no tant també de Papandreou, que és qui ara ha dimitit i que ha governat el país durant 2 anys, sinó dels governs anteriors de Papandreou, però sobretot, jo diria que principalment, dels creditors d'aquest deute, que són, curiosament, els francesos i els alemanys.
Però, a veure, però sabem la resposta de per què aquest interès en invertir enormement o no?
Bueno, perquè, desgraciadament, jo crec que aquí ho he explicat moltes vegades, no? L'Arcadi Liberes ens ho diu constantment, quan, bueno, el complex industrial militar és una de les grans, dels grans interessos que tenen els estats. Els nord-americans van poder despuntar després de la Segona Guerra Mundial precisament pel complex industrial militar, i de fet Bush, el president Bush, el fill, també va tirar molt d'aquesta indústria, no? I desgraciadament els nostres governs, això ho hem de dir, és així de clar, l'estat espanyol és un dels principals exportadors d'armes del món, no? Tot i ser petit també. Sí. Les nostres economies també, en bona part, es basen en el foment de la venda d'armes, no?
No, no, sí, això sí, però el que resulta estrany és això, no? Que després què en fan amb aquestes armes que venen dels alemanys i dels francesos?
Ah, no,
les venen.
Sí, són absolutament absurdes, no? Els grecs se les queden i a vegades són obsoletes, no? L'altre dia escoltava una conferència de l'Arcadi Liberes, no, sobre temes d'armament aquí a Espanya, doncs, bueno, que ja se sap que el Ministeri, això no es diu massa, suposo, perquè no interessa, però que el Ministeri de Defensa...
Aquí sí que es diu, aquí sí. Digues. El Ministeri de Defensa...
espanyol actualment, doncs, regit per la ministra i candidata al Partit Socialista de Catalunya, diuen que està en fallida tècnica, i entre altres coses perquè hi ha hagut una compra d'armaments absolutament innecessària, però que han deutat el Ministeri per als propers 20 o 30 anys, no? I en aquest moment no poden comprar més armament. I segurament, quan puguin pagar tot el armament que han comprat, ja serà obsolet, no? Vull dir que és com molt absurd tot plegat, no?
Perquè, doncs, a més, és una jugada excel·lent.
Sí. És una jugada excel·lent, però sobretot per als venedors d'armes, no?
Uh-huh. Ahir, precisament, en parlàvem, de la venda d'armes. Seguim parlant, però, amb més qüestions. Saps què passa, Dani, que nosaltres llegim els diaris i moltes vegades ens sembla que la informació economia és críptica, que no l'entenem, no? I el que et proposo és aquí algunes frases que he tret d'alguns diaris, bé, només un parell, del diari El Mundo, que m'agradaria que ens...
A veure si som capaços, perquè realment és cert que és així.
Sí. Diu, se cumplen ahora 2 años desde que las agencias de calificación rebajaran la nota de la deuda griega que provocó el desplome de la bolsa y los bonos helenos. Això es publicava al diari El Mundo el juny del 2011. Què vol dir tot això?
A veure, hi ha unes agències de qualificació, són unes empreses privades, que el que fan és valorar el deute dels remissors. Normalment els remissors són els estats, però no només els estats, també hi ha els bancs o les empreses emeten bons a la borsa, doncs, per poder-se finançar i poder finançar les seves activitats. Aquestes agències de qualificació, n'hi ha moltíssimes, però les més importants són 3 nord-americanes, que crec que ja ens comencen a sonar. Al principi era una cosa així com estranya, no? Que és l'agència Fitch, la Moody's i l'Standard & Poor's.
Sí.
Aquesta gent el que fa és simplement, arrel de que aquells que emeten els bons, els estats, en aquest cas els estats grecs, no? Que és la frase que estem intentant comentar, ells emeten uns bons, llavors aquestes mateixes empreses valoren quina fiabilitat tenen aquests bons. Ara la Generalitat, no?, està
emetent
bons, doncs quina fiabilitat tenen per aquell que els vol comprar de realment de recobrar el principal, és a dir, el que tu apostes més els interessos, no? Llavors hi ha tota una sèrie de qualificacions, des de les AAA, que si diríem l'excel·lent seria el 10, no?, la matrícula d'honor, fins als bons basura, que és on estan en aquests moments els bons grecs. Mm-hmm. El fet de que pugi o baixi més, doncs depèn una mica d'aquesta fiabilitat que els governs tenen realment per cobrar. Què està passant amb Grècia? Doncs que, malauradament, doncs aquestes agències de qualificació no són tan... Fins ara el compte era bastant maco. El que passa és que aquestes agències de qualificació tenen interessos creuats. Què vull dir amb això? Que elles mateixes també són, alhora, doncs, empreses que tenen interessos amb aquests bons. No són empreses que estan alienes. Això ho hem vist també, doncs, recordarem de l'empresa Onron, quan va caure tota la bombolla immobiliària, no? Perdó, immobiliària, la bombolla tecnològica, sí. A l'inici del segle XXI, doncs vèiem, no?, que les mateixes empreses auditores havien estat conxorxades amb les empreses, no?
Home, i surt la pel·lícula de la crisi, com es diu la crisi, home?
La
pel·lícula Inside Job, sí, s'explica perfectament, no? Com són burxats i pagats perquè publiquin el que els doni la gana, no?
Exacte, no? Doncs aquí veiem, doncs, com realment aquestes agències de qualificació no són tan netes, i normalment, doncs, elles també tenen interessos aquí darrere, no? Llavors, aquí ja seria més complicat, però el que es pot dir simplement és que aquestes empreses moltes vegades el que fan és qualificar en funció dels seus interessos i no en funció realment del país al que estan qualificant, no? I és aquí, doncs, en aquests jocs especulatius, no? Amb tota una sèrie de paquets financers que se'ns escapen, que el que fan realment és simplement especular contra la moneda, o en aquest cas contra els bons d'un país com és el cas de Grècia.
Sí, que per tant també hi havia interessos en el cas concret de Grècia, no?
Exacte.
I per tant, per què nosaltres els hi fem cas en aquestes agències? No els hauríem de fer cas, no?
Això és el més... Això és curiós, no? Precisament aquestes empreses de qualificació, amb el cas de Lehman Brothers, que al mes de setembre vam complir els 3 anys de la caiguda de Lehman Brothers, fins al moment abans de caure Lehman Brothers, qualificaven els bons de Lehman Brothers com la triple A, tenien la màxima qualificació. Si ens van demostrar que són absolutament ineficients. I tot i així, i que són empreses que moltíssima gent va comprar bons d'aquest banc, perquè, bueno, perquè estaven ben qualificats, no? Normalment, jo entenc que quan una persona ho fa tan malament, després ja no se li fa cas. Curiosament, deuen tenir molt poder, jo m'imagino que tenen molt poder econòmic a darrere, perquè tot i haver-nos demostrat reiteradament que són incapaços de preveure les crisis, doncs encara doncs, tothom els hi fa cas i manen una mica doncs, als mercats financers. No?
Mm-hmm. Amb això una mica ens solventes la segona frase, eh? Per tant, assignatura aprovada perquè era Standard & Poor's rebaixa el deute grec a bona mesura i augmenta les dudes sobre la solvència del país, que és el que deies. N'hem parlat de la despesa militar també, però m'agradaria parlar d'alguns altres punts, per exemple, de l'evasió oficial d'impostos, en el cas grec. És això cert? Existeix? Es dona? I en quina mesura?
Sí, això es diu, no? Jo crec que en bona part ha de ser cert. Pensem que aquí l'estat espanyol, que no estem tan a l'ull de l'huracà, es parla que hi ha 80.000 milions d'euros que estan evadits. Això és, perquè tinguem idea de què significa 80.000 milions d'euros, és 5 vegades les retallades que s'estan aplicant en aquests moments en el país i que tots i totes les estem patint, no? Retallades socials estan en torno a uns 15.000 milions. Per tant, si fóssim capaços de que aquests diners no fugissin del país, no caldria fer retallades a casa nostra, sinó que encara podríem invertir molt en temes socials. Per tant, és un tema important. A Grècia també es dona arreu del món. Això és important saber que les grans empreses, els grans capitals, els grans estalviadors estan fora del sistema. No? I, per tant, cal exigir un sistema fiscal absolutament just i que no es dona avui en dia. No? Els grans capitals en aquest país, i també Grècia, però és que no només és una qüestió de Grècia, vull dir, és una qüestió d'arreu del planeta, evadeixen impostos, no paguen impostos en els seus diners en paradisos fiscals, no? I és cert que Grècia s'està dient que hi ha molta evasió fiscal, però jo no m'imagino que sigui més que la que tenim aquí a l'estat espanyol. Vull dir que és part del problema i seria una bona part solucionar... O sigui, crec que Grècia podrien sortir, no sé les xifres exactes de l'evasió fiscal en relació al seu deute i les retallades, però sí que em sé el cas espanyol i crec que és bastant transpassable d'un país a l'altre, no? Si fossin capaços de combatre l'evasió fiscal, que tothom pagués els seus impostos, que ningú tingués els diners a refugis fiscals, que volíssim els paraïsos fiscals, doncs segurament es podrien evitar totes aquestes retallades socials.
Mm-hmm. Amb tot plegat, m'imagino que les empreses encara ho tenen millor per entrar a Grècia, no? La qüestió de les privatitzacions es deia que també és un dels punts forts de tot el que està passant ara, no?
Sí, no, exactament. Vull dir, de fet, estem, abans ho deia al principi, no?, estem vivint un paral·lelisme al que ha passat, nosaltres hem estudiat molt la zona d'Amèrica Llatina, no? Però també ha passat al sud-est asiàtic i a Europa de l'est un cop va caure l'època soviètica. No? Normalment, el pas següent a un rescat financer és jo et dono un crèdit a canvi de que tu apliquis unes mesures molt extraordinàries sobre la teva economia, sobretot per pagar el deute. No és tan cert que també, però això és secundari, per sanejar la teva economia, però sanejar la teva economia perquè el primer objectiu teu ha de ser pagar el deute, immediatament hi ha un dogma, no? És un axioma de que tota la gestió pública és nefasta, és ineficaç, és incapaç de gestionar, en canvi el privat ho fa millor. Realment, els que han causat aquesta crisi que estem patint ha estat el sector privat, que ara, precisament perquè hem hagut de nacionalitzar, d'adquirir els seus deutes privats, no estem. Per tant, no és tan cert que el privat sempre sigui tan eficient i el públic tan ineficient, no? Però més enllà d'això, el que és important és que en el tema de les privatitzacions és una cosa volguda, no? Naomi Klein, quan ens parla el seu llibre de la doctrina del xoc, ens diu això, no? S'aprofiten les crisis econòmiques per aconseguir uns programes que estan pensats des de fa temps, no? I aquesta voluntat d'anar desfent a l'Estat, que l'Estat cada cop pugui garantir menys coses i que tot passi en mans privades, això és volgut. I això és una excusa. O sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra. Ens ho fan creure i, per tant, ara aprofiten que estem en un moment de crisi per dir i només hi ha la possibilitat de la gestió privada perquè l'Estat és absolutament ineficient i no ens garantirà ni la sanitat ni l'educació. Crec que això és un missatge que és volgut, és un missatge ideològic, igual que ideològic és dir que ho reconec, que el que cal garantir certs serveis socials és de lo públic, no? Però no és millor el privat que el públic, però s'aprofita aquest moment de caos, de desordre, de realment de mala gestió.
D'aquest xoc, com diu Nan McLean, no? Perquè en el fons és això.
Exacte, sí, sí. No? Per privatitzar. No? Bueno, doncs, si és veritat, ara les empreses que es puguin beneficiar de les privatitzacions que es donen a terme, per elles, a més, compraran a preus de ganga, com s'ha de dir, han fet moltes empreses espanyoles a Amèrica Llatina durant els anys 90. No? Moltíssimes de les grans multinacionals espanyoles que estan presents a Amèrica Llatina van poder comprar als anys 90 els serveis que es venien a uns preus molt barats, precisament perquè s'està produint el mateix fet que s'està produint a Grècia en aquest moment.
Mm-hmm. Interessant que marquis Llatinoamèrica, avui que hem sabut això d'Argentina i de Repsol YPF, que té aquests jaciments de petroli. Una cosa que em sorprèn, i és que un pacte global de l'Eurozona acorda condonar la meitat del deute grec i incrementa la contribució al rescat. Això és com una mica contradictori, no? És a dir, què és el que ho explica, no? I més quan costa tant que moltes vegades es perdoni el deute extern a altres països, no?
Sí, no? És sobta moltíssim, no?, que es parli aquí. Realment el deute extern de Grècia en aquests moments està uns nivells absolutament ingovernables. Estem parlant del 160%, el dèiem abans, 1,6 vegades la riquesa. Això no es pot pagar, i això ho sap tothom. I no veure-ho és de secs, no? Estem pensant que a l'Argentina, quan va caure fa 10 anys, no estàvem en aquests nivells de deute extern. O sigui, l'Argentina no tenia aquest nivell d'endeutament, no? Per tant, vull dir, estem en uns nivells absolutament extra... Ens hem passat de voltes i són uns nivells que aquest deute no és retornable. Per tant, una quitança és absolutament necessària, no? Però el que està passant és que aquí hi ha dues trampes. Una banda se'ns diu que hi ha una quitança. És cert que es produeix això, una quitança, això, no? Per condonar el deute del 50% en aquest cas. Però no totes les parts hi contribuiran igual. S'obliga que sigui només el sector privat, el sector públic, ja veurem si ho farà. I no només això, sinó que d'una banda es diu... anem a retallar deutes del passat, però alhora, i això sempre ha passat així, sempre que s'ha fet el G8 o el G20 ara, ha dit anem a cancel·lar el deute dels països empobrits, sempre que hi ha hagut una quitança, una condonació de deute, immediatament acompanyant aquesta quitança són a tornar 100.000 milions, en aquest cas a Grècia, de nous crèdits. El que estan fent realment és...
fer més gran la pilota, no?
Fer més gran la... Si treuen deutes vells i en posen de nous, de manera que finalment Grècia... diuen, si se'n surt i no creix el deute, simplement, si fos capaç d'aquests propers 10 anys portar aquestes polítiques d'ajustament tan brutals, tan salvatges sobre la població, el 2020 estaria passant del 160 actual al 120%. Recordem que Itàlia, en aquests moments que està sent gairebé rescatada, està amb un deute del 120%. Per tant, realment, quitança, quan es parla del 50%, no és cert, estaríem parlant d'un 20 o un 25%, perquè és això. No intervenen tots els actors que tenen deute adquirit en Grècia, només els privats, que ja està bé, que els privats algun cop perdin, però no només això, sinó que alhora es donen nou crèdits. Per tant, és com fem créixer la bola, renovem els deutes del passat, que són ja incorporables, per nous deutes, m'imagino uns terminis més llargs de pagament, etc. Però que fan que finalment el resultat que tenim és d'un 160 a un 120 i passem durant 10 anys uns ajustaments brutals sobre la població a nivell social que tindran uns costos que ja es parla, jo llegia a la premsa que en aquests moments a Grècia ja hi ha gent que està passant gana, no? A la Unió Europea hi ha gent que està passant gana, això fa 5 anys era impensable.
Avui, a propòsit d'aquesta crisi grega, d'aquesta crisi del deute també per extensió a nivell europeu, m'atreviria a dir, a nivell internacional, amb el Dani Gómez Oliver de l'Observatori del Deute en la Globalització, ha estat una classe d'economia molt dinàmica, didàctica, i podríem seguir-ne parlant.
I tant. Perquè, malauradament, jo crec que després d'Itàlia ve Espanya. O sigui que ens hem d'anar preparant.
Sí, però aquí el Zapatero no caurà.
No, suposo que vindrà després.
En fi, gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies a vosaltres.
.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Parlàvem ara amb el Dani Gómez Oliver de l'Observatori del Deute en la Globalització del cas espanyol. Un dia parlarem del deute del cas espanyol, que també m'explicava ara que Déu-n'hi-do. Va, arriba l'espai de posar una mica de música i ho farem aquesta vegada amb l'Israel Kamaka Wiwo. I aquest tema, que jo crec que és bastant conegut, Somewhere Over the Rainbow. Israel Kamaka Wiwo, eh? Kamaka, que és aquesta cançó. Somewhere over the rainbow, és a dir, algun lloc sota l'arc de Sant Martí. Seguim.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
I seguim amb més temes. Recordeu que som el primer programa microfinançat per l'audiència sobre canvi social i acció ciutadana. Ens trobareu al facebook.com/.org, facebook.com/.org, així escrit, P-U-N-T-O-R-G, i després ens trobareu també en el nostre blog particular, que és .org.org. Allà ens agradaria doncs, que ens hi deixéssiu els vostres comentaris, suggerències, preguntes sobre el programa o les vostres propostes de continguts, també, per què no? Sí, senyor. facebook.com/.org i .org.org. Seguim endavant i ho fem parlant de periodisme i de pau amb el nostre amic Nilton Torres. Nilton, bona nit.
Bona nit, John.
Cada dia, cada setmana des de Lima agafa el vol directament amb el pressupost del Punt RG. Per què rius, Nilton? agafa el vol amb el pressupost del Punt RG. No? Això és mentida, eh? Però sí que ve cada setmana aquí el Nilton Torres, periodista. A més, és el corresponsal de La República aquí a Barcelona, del diari peruà La República aquí a Barcelona. I el que ens fa és una mica d'anàlisi social de l'actualitat, des d'un punt de vista diferent. Nilton, avui les xarxes socials i un programa de televisió que es diu...
La Nòria.
Telecinco, Jordi González.
Telecinco, sí. Es nuestro sujeto de observación de esta semana. Uh-huh. Bueno, esta ocasión, pues usualmente en la sección nosotros analizamos pues coberturas periodísticas, pero en esta ocasión pues ha ocurrido una situación que amerita también nuestro comentario, ¿no? De nuestro espacio. Y pues se refiere a toda esta campaña ciudadana montada desde las redes sociales para que se retiren los anunciantes del programa La Noria, luego que se entrevistara a la madre del Cuco, ¿no? Uno de los implicados en el caso Marta del Castillo, ¿no?
Uh-huh. Un dels casos més mediàtics uh-huh. i més escabrosos, diria, dels últims anys.
¿Eh? Sí, que va a cumplir 2 años en enero próximo. Y no, perdón, ya tenemos 2 años, va a cumplir uh-huh. 3 años en enero próximo el caso. Bueno, lo que ocurrió fue que el sábado 29 de octubre Jordi González, el presentador de La Noria, entrevistó a la señora Rosalía García, ¿no? Madre de este joven conocido como el Cuco, ¿no? Quien ha sido condenado ya por un juez de menores por el encubrimiento del crimen de Marta del Castillo, ¿no? Este caso, pues, bastante mediatizado y que se refiere a la desaparición, violación y muerte de esta joven ocurrido en enero del 2009. Bueno, en este programa al que nos referimos del 29 de octubre...
La Noria,
la señora defendió, como era de esperarse, su posición como madre de este implicado en el crimen aún sin resolver. Este episodio particularmente indignó a una persona, que es Pablo Herreros, un blogger.
Segur que n'indignava molts, però en aquest cas...
Segur. Centres... Sí, però en este caso fue un blogger, Pablo Herreros, autor de y responsable del blog que se llama Comunicación, se llama El Juego, pues que recibió de tal forma esta entrevista realizada en La Noria, que escribió un post en su blog titulado "Estas son las marcas que patrocinaron a la madre de un criminal". En este
¿Tú
post...
¿Tú tens les marques, perdona, tens les marques o no?
Sí, claro.
Sí, les vols dir, cap problema.
Ajá, sí. En este post, el blogger informó, ¿no?, que la madre del cuco habría cobrado entre 9.000 y 10.000 euros por su participación en el programa, ¿no?, el cual tuvo una altísima audiencia y manifestó en ese sentido en su post que hay televisiones capaces de lucrarse a costa de la inmoralidad y de hacer más daño gratuito a las familias de las víctimas de delitos tan graves como el asesinato o el homicidio de una persona. A fin de canalizar pues esta indignación de sentida por este blogger y de otras personas, como tú mencionas, que vieron este programa, Herreros identificó a más de 30 empresas anunciantes durante la emisión del programa, entre ellas Bayer, Renfe, Ferrero Rocher, L'Oréal, Campofrío, Nestré, Puleva, bueno, es una treintena de empresas.
Muchísimas,
¿no? Uh-huh. Y además de eso, no solamente, digamos, le bastó con identificar a estas empresas, sino que creó una petición en Actuable, que actuable.es, que es una web dedicada o especializada en recabar firmas de personas o organizaciones ante un determinado, digamos, fin, ¿no?
Deixa'm fer un incís, Nilton, perquè aquesta pàgina, actuable.es, és una derivada de change.org, la nord-americana, que va aconseguir això que dèiem a la portada, que una jove de 22 anys... aconseguís, diguéssim, que Bank of America doncs, traïs la comissió que cobrava tots els seus usuaris per fer ús de la targeta de dèbit. Uh-huh. Per tant, estem parlant del mateix tipus de campanya.
Digues. Sí. Bueno, en esta petición pues, difundida en Actuable, pues, se instaba a las empresas anunciantes a retirar su publicidad de La Noria y también a que pidan perdón por haber financiado involuntariamente lo que él señala como un contenido televisivo inmoral. ¿No? La iniciativa tuvo resultado y la petición de Herreros, además, fue difundida en Facebook, Twitter y diversidad de blogs. O sea, las redes sociales se pusieron de manifiesto, como ya nos tienen acostumbrados, ¿no?, ante hechos como el mismo 15M, esta petición a la que te refieres a la cabecera del programa,
América, sí,
del Banco de América, ¿no? Bueno, de tal forma que a los pocos días empresas como las señaladas, además de otras como Vodafone, Milner, Banco Sabadell, incluso más recientemente El Corte Inglés, han optado por retirar su publicidad del programa.
És interessant, És molt interessant això,
Sí.
Perquè parla del triomf absolut de la ciutadania, fins i tot en el mateix sistema. Mm-hmm. Perdona, t'he tret la conclusió, no?
Sí. A dir això. Bueno, nada, ahora quería referirme pues a la respuesta del conductor del programa, de Jordi González, quien el sábado pasado, el 5 de noviembre, se defendió argumentando que se estaba atentando contra la libertad de expresión.
Ens ho temíem. Que fàcil que és anar a l'argument.
Digues. Sí. Además, que en el programa sentían mucho la muerte de Marta del Castillo. Y además agregó en su defensa que solo en las dictaduras, eso es entre comillas, ¿no? Lo digo porque es frase de este señor, solo en las dictaduras se cuentan las noticias felices. Como ves, o sea,
caramba,
el presentador del programa pues se ha sentido atacado en lo que él considera que es su violación a su derecho de expresarse como comunicador. Pero, a ver, nuestra reflexión desde nuestro espacio, Joan, es que más allá de lo que significa darle espacio al familiar de un involucrado en un hecho, un delito, un asesinato en este caso, aún no resuelto, es que programas como La Noria remuevan en el dolor de las familias afectadas, sobre todo de la víctima, y cuyo caso aún está en proceso de juzgamiento, ¿no? En la justicia. Uh-huh. Vamos a ver, la responsabilidad de los comunicadores, en este caso el de Jordi González, ha quedado supeditada al morbo.
Evidentemente.
Y esa, lamentablemente, pues es una práctica
habitual
en mayor o menor medida en la televisión, ¿no? Pero la masiva indignación canalizada por este blogger Pablo Herreros demuestra, pues, lo que tú decías hace un momento, ¿no? El poder y la influencia no solo de Internet y las redes sociales, sino y sobre todo de la ciudadanía. Que la ciudadanía puede influir de tal forma que puede generar que anunciantes
tan
todopoderosos puedan, decidan retirar su publicidad de un programa que además tiene mucha audiencia y que les genera, por eso mismo, pues mucho interés y también el interés a sus propias empresas, ¿no?
Claro. Sí, audiencia y, per tant, també anuncis, tant, ingressos.
Y cuál es la mejor forma, pues, de demostrar, en este caso, esa indignación de la gente en contra de ese contenido, es no diciéndolo abiertamente, pero es que obviamente a donde el temor era que se deje de consumir esos productos, ¿no? Los productos y servicios que ofrecen estas empresas, ¿no? Uh-huh. Lo pusieron, ¿no?, de manifiesto a la gente, digamos, a través de la petición de Actuable o en las redes sociales, ¿no? Pero esa es la presión que se puede ejercer desde la ciudadanía, y he ahí el kick del asunto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué resaltamos? Como una acción de un individuo que fue replicada en las redes sociales ha motivado finalmente el retiro de publicidad de un programa como La Noria. Ahora, lo que es curioso es que según las consultoras especializadas en medición de audiencia, a pesar del retiro de los anunciantes, La Noria, en su último programa, el del sábado pasado, tuvo un altísimo nivel de audiencia, con más de 2.400.000 televidentes en promedio, claro.
Fomentat per això, és a dir, en el fons va ser una publicitat per La Noria,
sí,
¿no?
Sí, con picos de 3.5 millones, ¿no? O sea, sobre todo en el momento en el conductor precisamente abogaba en su defensa, ¿no? Y lo que ha significado todo un récord en la historia de este programa, ¿no? Pues eso nos da pie a una reflexión, Joan, y es que el morbo, insisto, ¿no?, sigue siendo un motor potente y al que si se le alimenta puede seguir impulsando las hélices que nos arrojan a la cara lo peor del ser humano a través de la televisión, ¿no? Así que, pues, esto es lo que...
Queda claríssim.
Nuestra reflexión.
Hi ha molta gent que diu que la tele no és tonta i que dona als espectadors allò que volen.
Sí, sí, se dice eso de que le gusta a la gente, sí. Pero no sé hasta qué punto, es cierto.
Això mateix anava a dir. Mm. És a dir, no sé fins a quin punt, si se li fessin un altre tipus de proposta a l'audiència, l'audiència també miraria la tele, perquè no deixa de ser un hàbit.
Sí, sí.
Vull dir que en el fons és que estem col·locant els continguts que ens interessen per algun motiu. No? Mm-hmm. Diu, per exemple, Puleva, que és un dels que ha retirat anuncia a La Noria, diu, ninguna presència alrededor de cualquier programa en el que pueda aparecer esta señora o cualquier otra persona llegada a los imputados en el caso. Això és el que diu, que no volen tenir ninguna presència alrededor de... I, a més, diu, demana disculpes a totes les persones que se hayan sentido ofendidas i les comunicamos que nos adherimos a su petición i que hemos cursado instrucciones para que la emisión de nuestra publicidad se produzca en un horario que no coincida con dicho programa. A Puleva se li han sumat, ho ha dit fa una estona, el Niton, Campofrío, Bayer, Nestlé, Panrico, Milner, Banco Sabadell, La Razón, Reales Seguros, L'Oreal, Loterías y Apuestas del Estado, Ausonia, El Corte Inglés, Decathlon y Chevrolet. I diu que Bimbo i Vodafone es van anunciar el dissabte, però diuen que ho faran, que no lo harán en adelante. Per tant, una campanya realment exitosa, sí, sí, que avui ens ha portat Nilton i que em fa molta il·lusió que hagis ressaltat? Pensava que ens portaries les cares de l'Alfonso Cano, el líder de les FARC, que també ha tornat a donar la volta al món.
Claro, últimament claro. Y últimamente estamos viendo eso. Lo hemos visto hace unas semanas con Gaddafi, ¿no? Sí. Y nuevamente, es que todo está, parece, o sea, como atado, ¿no? Porque es el morbo, precisamente.
Y no es información.
Es el morbo, tanto las informaciones como los contenidos de programas de este tipo, ¿no? Uh-huh. En los que se apela a ese morbo, esa curiosidad que tiene el ser humano, innata, pero que apela a los sentimientos o emociones más primigenias y bajas, ¿no?
Sí, sí. I ara, últimament, que l'exèrcit militar, l'exèrcit espanyol ha tingut una baixa a l'Afganistan i, evidentment, la persona s'ha mostrat una fotografia d'ell normal i corrent, no? Uh-huh. Que és el més lògic de tot, però es podria fer aquesta pràctica també fins i tot amb els líders de guerrilles, no? Perquè ja em diràs tu quin interès periodístic pot tenir,
Claro, sí.
Mostrar
sí.
La fotografía de Alfonso Cano.
Es otro interés ese, ¿no? Al que se apela.
En fin, Nilton, gracias, buena nit. Fin de semana que ve.
Iván.
Punt ORG, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Arribats pràcticament al final del Punt ORG d'avui dimarts, dia 8 de novembre, el que fem és saludar a l'Enric Tintoré, que ja ens porta una nova consigna per viure en un món millor. Enric, bona nit.
Bona nit.
Què tal, Enric? Bona nit.
Bona nit.
Home, és que aquell dia ens has parlat d'aquella dona que fa abraçades i des de llavors que em fa gràcia.
Sí, gràcia. Ens hauríem d'abraçar més. La veritat és que ens abracem més virtualment que en persona. Si et fixes per internet, tothom es despedeix. Una abraçada, una forta abraçada. Sí. I en canvi per la gent, no ho veus. Tu ho veus a la vida d'Àrea, no ho veus.
Una abraçada, Enric.
Una abraçada, Joan.
Quins portes avui?
Bé, una de les consignes de Mahatma Gandhi, que, bueno, en realitat és una oració, però és que les oracions realment són consignes per un món millor.
Som-hi, t'escoltem.
Pues som-hi. La vida m'ha ensenyat que la gent és amable si jo sóc amable, que les persones estan tristes si jo estic trist, que tots em volen si jo els vull, que tots són dolents si jo els odio, que hi ha cares somrients si els somric, que hi ha cares amargues si estic amargat, que el món està feliç si jo sóc feliç, que la gent s'enfada si jo m'emprenyo, que les persones són agraïdes si jo sóc agraït. La vida és com un mirall. Si somric, el mirall em retorna el somriure. L'actitud que prengui davant la vida és la mateixa que la vida prendrà davant meu. Per tant, si algú vol ser estimat, que estimi.
Consignes de Mahatma Gandhi.
Sí, senyor.
Gràcies, Enric. Un guru per molts, eh? I per aquest programa també, sigues tu el canvi que vols veure al món. Recorda-ho, que ho diem aquí. Gràcies, Enric. Bona nit.
Bona nit, Joan.
Punt ORG. El primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Doncs amb l'Enric Tintoré i amb Gandhi el que fem nosaltres i tota la família és acomiadar-nos. Marxem. Tota la família que som, el Jordi Carretero a les vies de so, avui hem tingut la presència del Nilton Torres, la Maria Sierra amb la seva feina també musical, i l'Enric Tintoré i servidor, el meu nom, Joan Ortiz. Volem ser més. Apunta't, facebook.com/.org i fes un clic a m'agrada i així la família del Punt ORG s'anirà fent més gran. I ajuda'ns també que aquest programa segueixi endavant. Fes un donatiu, ni que sigui de 5, 10 euros, no cal més. A .org.org hi trobaràs les nostres coordenades. I ara sí, nosaltres arriba el moment de posar el punt final del programa d'avui i ho farem, com cada dimarts, amb un lema de Gandhi. No podia ser d'una altra manera. L'hem dit fa uns segons amb l'Enric. Diu, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit i fins dilluns que ve. Vaya volumen.
no joden ti tu morranque si sereu. Hanai era moko sawagi somne imbalan ti ala sawa somama ki somono bai mo tan tabani.
Radio Estel.